tot i fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs, Paco, moltes gràcies, i la setmana que ve amb més històries passant per aquest Retrovisió. Ara els deixem ja amb l'Ona Vila. Espero doncs que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau, demà hi tornem. Demà tornem aquí.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio D'Escala.
Setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de la d'Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui som dimarts 28 d'abril i fa un any ens vam passar el dia a les fosques. Sí, avui fa un any de la gran apagada i encara no se sap exactament què va passar ni a qui s'ha d'assenyalar com a responsable. De fet, cap dels informes independents que s'han elaborat fins ara s'ha atrevit a fer una llista de culpables. Segons la xarxa europea de gestors de xarxes de transport d'electricitat, aquesta apagada va ser la més greu que s'ha produït a Europa en els últims 20 anys. I segurament va ser fruit de múltiples factors que es van produir en cadena. Tot apunta que va ser un problema de sobretensió que va disparar-se de forma incontrolada, provocant desconnexions massives i deixant tota la península ibèrica a les fosques durant més de 14 hores. Com dèiem, encara no s'ha determinat quin és el responsable, però la CNMC ja ha anunciat l'obertura d'una cinquantena d'expedients sancionadors i, fruit de les seves investigacions, ha detectat incompliments molt greus en l'empresa Red Eléctrica. També incompliments en les principals energètiques com Endesa, Iberdrola o Naturgy, i també destaquen incompliments en les centrals nuclears d'Escó-Vandellòs i Almaraz-Trillo. De fet, alguns experts, com la directora de regulació de l'Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica, Marta Castro, apunten que l'apagada no va ser una cosa esporàdica ni sobtada, ja que els dies previs al 28 d'abril ja s'estaven registrant episodis de sobretensió i fins i tot es van produir desconnexions importants a grans consumidors. Fins i tot Castro apunta que un parell d'anys abans, el 2023, Red Elèctrica ja havia reconegut que tenia limitacions per gestionar aquest tipus de situacions de saturació de la xarxa. En aquest sentit, empreses que van patir grans danys de maquinària i pèrdues econòmiques es preparen per denunciar a qui consideren responsable de l'apagada per rebre les indemnitzacions. Una trentena d'empreses de l'Associació d'Empreses amb Gran Consum d'Energia, que tenen més de 90 plantes de fàbriques per tot el país, s'han unit per reclamar indemnitzacions. Consideren que les pèrdues per maquinària feta malbé els dies després de l'apagada els puja uns 25 milions d'euros. I un altre sector que també pretén denunciar és el de les petrolieres, en què Moeve o Repsol preparen demandes per un dany que estimen arriben als 125 milions d'euros. I ara, un any després, tot això podria tornar a passar? Doncs tant des de les elèctriques com els experts del sector com el govern afirmen que la possibilitat que es torni a produir una apagada és molt baixa, ja que en aquests últims 12 mesos s'han fet passos perquè el país no es torni a quedar a les fosques. En aquest sentit, des del Ministeri de Transició Energètica afirmen que s'han reforçat els mecanismes per evitar una apagada elèctrica, s'han incrementat la supervisió i el control sobre tots els agents, des de l'operador del sistema fins a les empreses, i s'ha habilitat que les energies renovables puguin tenir un paper en el control dinàmic de la tensió, com ja passa en molts altres països europeus. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del Temps de Terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, que avui ens parlarà de fruites primerenques. I tot seguit al Parlem de Salut conversarem amb la psicòloga Cuca de Ventós sobre la felicitat en les relacions de parella. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local avui, com sempre, amb la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dimarts.
Bon dimarts, sí.
Bon dimarts, amb aquesta caloreta que continua fent, no? I que, bueno, estem per sobre de les temperatures normals, però ja no, ja, això ja no ens sorprèn. No ens sorprèn,
exacte.
Perquè, vull dir, ja portem diversos anys per sobre de les temperatures normals, amb la qual cosa, pues, ja al final serà normal.
Exacte, i de fet fa un any, el 28 d'abril, també feia molt i molt de sol, que per això diuen que potser una de les possibles, dels possibles motius de la gran apagada va ser que les plaques solars van registrar massa energia.
Sí, bueno,
hi ha tantes teories, una és aquesta, però n'hi ha moltes.
Sí, lo de les energies renovables, que se les van carregar en el seu moment.
Se les van carregar, sí, sí.
Però després es va demostrar, o
que no havien sigut elles.
Exacte, sí, sí. Vull dir, l'informe oficial no els hi fot la culpa.
No.
Parla d'un cúmul de circumstàncies i de diverses coses que van d'això, però sí que és veritat que al final el ciutadà de peu no li ha quedat clar encara ni sap per què va patar tot, i només li ha quedat la sensació de impotència i de, com es diu això, de fragilitat, de fragilitat que tenim, no? De,
bueno, i de què depenem 100% de l'energia.
Aquí vaig.
Sense energia ens quedem sense res.
Correcte. Exacte. O sigui, aquí ja amb el tema, no? El caos que pot organitzar un apagón d'aquestes característiques, una caiguda d'aquestes característiques, perquè, clar, és caiguda elèctrica, caiguda energètica a nivell de telefonia, de comunicació en general, no?
Sí, sí. Però
ho vam viure.
L'anècdota aquesta de les plaques era per dir que fa un any feia un sol radiant.
Sí, exacte.
Com avui.
Més
radiant que avui, Més radiant que avui.
Perquè avui tenim
núvol sol.
Per tant, avui no amenassa, no?, amb que caigui tota la distància
elèctrica. No, avui no ens quedarem sense llum. Poder tindrem una baixada de tensió d'aquelles típiques que tenim aquí a l'Escala.
Ah, bueno, però això ja està.
Aquestes coses ja estem acostumats.
És allò típic de, exacte, de fa més calor que fa anys, ara fa més calor, doncs allò de les baixades elèctriques i els talls aquests, els de subministrament espontanis, això ja també forma part de la rutina. No,
sí.
Això no és poc habitual, tampoc.
Vull dir, fer ràdio a les fosques i estem acostumats.
Ah, sí, aquí és una cosa tremenda, amb la llanterna. Bueno, va,
vinga, som-hi.
Aterrem a l'Escala, va. Parlem de pressupost i parlem, en aquest cas, del ple, perquè ahir n'hi va haver, i tenim que l'Escala ha tancat el 2025 amb un romanent positiu de 9,8 milions d'euros.
Romanent positiu, eh?
Del pressupost.
Això vol dir,
exacte,
que ens sobren diners que podríem estar invertint en altres llocs.
Bueno, això ho has dit tu, eh?
Això ho has dit tu, jo.
No, perquè, a veure, després aquí ens tapa, ens xafra el xiringuito, eh? I clar, vull dir... Això vol dir que es tanca el pressupost en positiu i anem a veure què passa amb això, no? Sense... És a dir, no s'han contregut deutes, només el 28% dels projectes contemplats es van executar abans de finalitzar l'any. Durant el darrer ple municipal, els grups han aprovat per unanimitat destinar 1 milió d'euros del romanent a inversions com la compra d'una embarcació per protecció civil, una actuació antigoteres a la coberta del pavelló, i aquesta ja n'hem parlat, del tema de les goteres del pavelló, diversos cops, o un conveni amb el club de futbol per impulsar l'equip femení. O sigui,
per tant, aquests diners s'utilitzaran i es destinaran
dels 9,8, un d'aquests milions ha d'anar a fer tot això, a l'embarcació de protecció civil, a la coberta del pavelló perquè no faci molt bé el parquet recentment posat, i a l'equip femení, que també n'hem parlat aquí diverses vegades, que no té subvenció.
Exacte, no té subvencions i ja seria hora, perquè ho estan guanyant tot aquestes noies.
O sigui,
els hem de donar suport.
És a la que porta el nom de l'Escala ben amunt i etcètera, no? Vull dir que, vale. Doncs això, parlarem del ple i de les, i dels, del que es va decidir en el ple. Vinga. Sí, abans ens hi fem més mal.
Exacte, canviem de tema.
Parlem del Consell de Salut, que constata millores en l'atenció sanitària. Els responsables de l'ABS de l'Escala parlen al Consell de Salut Municipal de millora en l'atenció sanitària, reconeixent que encara hi ha molta feina per fer. Consideren que la plantilla s'ha estabilitzat i que els nous espais, després de l'ampliació del CAP, són un pas endavant per usuaris i professionals. Entenc que són el Consell de Salut és el que està format per treballadors o representants del mateix CAP, no? De la mateixa ABS. Perquè queríem incloure el Consell de Salut d'usuaris del CAP si pensen el mateix, no?
Estaria bé.
Però no ens fiquem en un altre jardí. Va,
podríem anar un dia a veure què en pensen.
Exacte, seguim endavant. Parlem també dels treballs de reposició de la sorra de platges d'Empúries, que ja fa uns dies que van començar i, per tant, ja han acabat. El Ministeri ha enllestit la feina abans del previst i les platges... Això també és notícia, eh? O sigui, això no sol passar gairebé mai.
No, no.
Per tant...
És que vols que li posem aplaudiments?
Sí, sisplau, gràcies. Gràcies.
Estem aplaudint la gestió de la sorra de les platges.
Estava veient que el Ministeri hagi acabat a temps una obra. Vinga.
Home, això és per aplaudir-ho.
És d'aplaudir. Total, que les muscleres i el moll grec ja han recuperat tota la sorra que es van dur les llevantades d'hivern. Platges Portitxol, tot això ja està com ha d'estar ben col·locat. I ara resem perquè no torni a venir cap temporal. No sembla que n'hi hagin d'haver a la vista. Esperem. De fet, s'ha esperat el que s'ha pogut per fer aquesta actuació. Es va esperar, clar, la Setmana Santa estava, era més d'hora aquest any, sí, i no es va fer, es va començar a fer, però vull dir que no estava acabat. Es va sacrificar això perquè per intentar
bueno, per no haver de fer l'actuació dues vegades.
Ah, està.
Sí,
per no... Ara ho fem. I no són l'únic poble... L'Escala no som els únics que estem fent les actuacions al litoral en aquesta època. El Delta també ho estan fent ara.
pel mateix motiu.
Exacte, sí, per no haver de treballar dos cops.
I bueno,
a veure,
doncs
esperem. En Sergi, de moment, no ha pas dit que hagi de venir una llevantada.
No ens ha dit que hagi de venir res. I mira, anava a dir toquem fusta, però que en aquesta ràdio ja sabem que tenim...
Aquí és tot conglomerat i no tenim fusta, de veritat.
Poca fusta tenim, no ho sé. Bueno, però que sí, que esperem que no. Va, més qüestions. Els alumnes de cinquè de l'Escola Empúries, que representen les cançons del Petit Príncep, apostant per apropar el teatre a les aules, i enguany, com dèiem, els alumnes de cinquè han representat aquestes cançons del Petit Príncep a la Sala Polivalent. Una activitat que busca estimular els alumnes a perfeccionar el llenguatge, la comunicació corporal, la memòria, el treball en equip i a perdre la vergonya a parlar en públic. Bueno, i a cantar, no?
Sí, no sé si és musical o és teatre i prou.
Clar, és que representen les cançons del Petit Príncep. Ara no sé si canten.
Home, si són les cançons, han de cantar.
O representen, no ho sé, les fan novel·lades. Jordi,
jo, l'Ali, diria que les canten,
Sí, jo també penso que les canten, però bueno, Jordi ens ho explicarà bé.
Exacte.
El que fan, ja va, vinga. I anem als esports. El Futbol Club L'Escala Femení, uita'ls, les noies, han sumat 29 dels 36 punts possibles a casa. Les de Toni Murillo han demostrat que el nou Miramar és un autèntic fortí per elles.
Sí, han demostrat que són unes cracs.
Per elles, és un autèntic fortí per elles. Les blaugranes han assolit 9 victòries, 2 empats i una derrota en els 12 partits disputats. Bueno, aquelles notícies que tenim d'estadístiques, que en aquest cas són favorables per les escalenques, per l'equip, femení, i que estan d'enhorabona perquè ara han acordat que els hi caurà una subvenció. Vull dir que... No, home, està molt bé. Està
home,
molt
i
bé.
Tant, i tant,
està
i tant.
Molt bé. I llavors passem de parlar de les noies a parlar del bàsquet, que organitza per primer cop la trobada d'escoletes de l'Alt Empordà, reunint 6 equips de la comarca. La jornada ha servit per promocionar el planter en un ambient festiu.
Home, també el bàsquet, un club que aquí a l'Escala està guanyant-ho tot,
últimament. Bueno, i si parlem, sempre parlem de futbol, però el bàsquet també té molta tradició aquí. Vull dir, a part del tenis taula és una altra història. Però vull dir que sí, que i a més té tradició, i a més que els hi van bé les coses.
Sí, ho està guanyant tot, també.
Exacte, que sembla doncs que tiren endavant. Vale, doncs aquí tenim les dues notícies d'esports i anem cap al temps.
Som-hi.
Anem cap al temps, amb aquest cel més variable, ambient més humit pels propers dies. Començaran a aparèixer núvols baixos o boires cap a mar. Això ens diu en Sergi, que no ens diu llevantades, Ojo. No.
No.
Però sí que poc sol veurem, pel que veig. Pel que intueixo aquí... Estones, no? Estonetes de sol.
Potser cap a migdia una mica més de sol, però després hi haurà nuvolets.
Sí,
no?
Aquest temps així com rufol. I jo el que penso que aquí hi deuen haver és humitat tremenda.
Humitat moltíssima, però pluja sembla que no, de moment.
No, però humitat tremenda, d'aquella de... no et pots rentar el cabell perquè és que queda com una goma després. No, és veritat, estic molt indignada.
Aquesta mania que teniu amb l'humitat i els cabells,
sí?
De veritat, no l'entenc.
No et passa, tu?
No.
Ah, bueno, doncs pues, això deu ser els que tenim el cabell super hiperprocessat, no? Que llavors la humitat ens afecta, ens deixa el cabello modo bruja. No, sí, i la tramuntana, a part de... Bueno,
home, la tramuntana te'ls allisa, que no vegis.
Però els deixa allà estupendament
llisos.
No, sí. És fantàstic. Però no hi haurà tramuntana, hi haurà humitat. Vinga, va.
Doncs vinga, l'Ali, ens amplies tot això al Punt de la Una, i avui tenim també la plaça.
La plaça, exacte.
Avui tenim convidats,
Avui tenim... Sí, de moment estan confirmats. No, esperem que sí. No, sí que hi seran, sí.
Perfecte, gràcies, l'Ali.
Vinga.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música, com cada dimarts, amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Una de les habaneres més clàssiques i sentimentals és La reina del placer, d'autor desconegut. Aquí, el protagonista mira l'ésser estimat, la reina, i veu una vida plena de gràcia, mentre la seva pròpia existència és una tempesta constant. En el context de la cançó, aquest contrast entre el cant i el maltractament de les ones descriu perfectament l'estat d'ànim del navegant o de l'amant abandonat. Tot i la tristor, el fa sentir com un bressol, cosa que crea aquesta sensació agredolça tan típica de la taverna i la platja. Ens la canta el grup Xarxa de Barcelona.
Me voy a ultramar, que es punto mejor. Allí nacen las niñas de medio color, que tienen unos ojos para enamorar, que con su mirada te matan de amor. En Cuba está la reina del placer, la hermosura del bien, las rosas en color, que con su mirada ahí en el mundo amaré. Cuando a puerto de mar de Cuba pisé, vi a una mulatita que con su mirar en triste sonrisa me dio a comprender que en ella existía más rudo penar. Ven hacia mí, amada del corazón, tú eres la mujer que engendró mi pasión, que con su mirar me late el corazón y vende la merced ahí. Quien te adora soy yo.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts, ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia, dona.
Pere, de què ens vols parlar avui?
Com que ja sembla que veiem el viral l'estiu, que no arriba, però encara ja comença a fer aquest bon temps i ens estan arribant a les nostres fruiteries. Fruites que els francesos en diuen primers, aquí en diguem primerenques, que esclar, estàvem acostumats a l'hivern, mandarines, taronges, peres, pomes, i bé, i no podies sortir gaire d'allò. Ara comencen a arribar noves varietats de fruita i dic, bé, provem una mica d'aquestes fruites.
Perfecte. Doncs som-hi. Quines fruites són aquestes fruites primerenques?
Mira, les primeres que ens arriben al mercat, ja fa una setmaneta, no gaire més, un parell de setmanes que han arribat, perquè venen de més al sud, són els nespres. El nespres és una fruita que no és d'allò que dius que el gust de tothom, perquè primer que arriba cara i segona que té aquells ossets que bé, et queda poca cosa, no?, per menjar, però hi ha gent que els hi encanten. Els primers, jo diria que és la primera fruita que arriba en el mercat, nova. Llavors, n'hi ha d'altres, eh? Una d'elles, que és aquesta, que en seguirem parlant més endavant, perquè en tindrem tot el mes de maig i part del juny, però que ara en aquests moments ja ens ha arribat aquest any, és la cirera. La cirera primerenca, perquè cada vegada els agrònoms estan investigant, i els viveristes, noves varietats de cireres que arribin més aviat. Perquè la gent, esclar, és una de les fruites que és molt estacional, la cirera, només la pots trobar màxim 3 mesos. Clar, llavors molta gent que són cirerers, que els hi encanten, doncs la troben a faltar, i com més aviat els hi arriba, tot i que jo no aconsello comprar-ne molta quantitat al principi, perquè no són tan bones i són molt cares, però aquell que és fanàtic de les cireres no es pot aguantar i en té que comprar.
Perquè la cirera, quan seria el millor moment per començar a comprar-la?
Mira, per començar a comprar, diria el 15 de maig. Que seria a meitat de la temporada. Del 15 de maig al 30 de maig. Si no tenim allò que els homes del temps a vegades ens anuncien, no? Un maig molt plujós, perquè la pluja val a dir que espatlla la cirera. La cirera i la pluja van renyits. Si és un any molt plujós, la cirera queda igarulla, es fa malbé, s'obre, i per tant recomanar-ho, si el temps és sovellat com ara, doncs sens dubte. Però si és un temps plujós, jo ja esperaria que deixés de ploure, i llavors altra vegada seran les cireres extraordinàries.
Aleshores, a partir del 15 de maig i uns 3 mesos, has dit, Pere, la cirera?
A partir d'ara i 3 mesos. És a dir que pràcticament el mes de maig, juny, juliol. És un temps que pots comprar molt bones cireres, però al principi ja n'hi ha de bones, però les més bones comencen a arribar a partir del 15 de maig fins diríem gairebé a finals de juny.
Has dit nespres, cireres, quines altres fruites tenim d'aquestes que ens arriben ara?
L'altra fruita que també floreix molt aviat i per tant comença a donar fruita molt d'hora és l'albercoquer. Abans hi havia varietats d'albercoc que eren... venien tard, no? Començaven al juny, juliol, però ara, com que hi ha molts llocs de la península Ibèrica que s'emplenten, doncs arribem a tenir albercocs ara ja. És estrany, però ja dic, cada vegada em sorprenc a mi mateix de les noves incorporacions, de noves varietats que venen més d'hora. Que són els més bons? No. Els albercocs més bons serien el mes de juliol. Com tot, necessita el seu... Com més aviat menys sucres posen, perquè no dona temps, i perquè, clar, poden florir amb les diferents varietats màxim amb una setmana de diferència. Però, en canvi, el fruit pot venir fins i tot un mes més tard. Doncs amb aquest mes aprofites molt la fruita. És molt més sucosa, molt més dolça.
Però, aleshores, són varietats diferents o és una mateixa varietat que es cull abans o es cull més tard?
No, són varietats diferents. Cada barcoc venen... Pràcticament cada setmana hi ha una nova varietat de barcocs. Podríem dir que se'n troben unes que es comercialitzen aquí de 15 a 20 varietats diferents.
Carai.
Però, sí, i cada vegada més, no? Perquè a vegades hi ha 3 o 4 varietats que venen al mateix temps que coincideixen en el mercat. Doncs, d'albercocs, per exemple, els primers són una mica vermells i una mica taronges, llavors en venen uns que són més blanquinosos, que també són molt bons, però aquests més blanquinosos estan en vies d'extinció, perquè hem associat l'albercoc a color groc. I llavors el que no té un color molt bonic, el que té un color més blanquinós i vermell, que no és, que normalment solen ser més delicats, doncs aquests ja el mercat els va apartant. Comencen els botiguers que no el volen vendre perquè és més difícil, perquè una cosa que es fa malbé més, tot i que sigui molt bona, n'hi ha que no volen, no volen jugar, i llavors els que més èxit tenen són els que vindran, algun dia en tornarem a parlar, el mes de juliol. Si encara hi som el mes de juliol, podríem parlar de llavors de les varietats de cireres i albercocs que són en aquella temporada que són més bons que els que venen ara. Ara ens estaríem centrant en els primerencs, i aquests primerencs n'hi ha dues o tres varietats que abans no hi eren, que ara venen més d'hora, perquè hi ha zones de la península ibèrica, d'Espanya, que han començat a plantar albercocs, i en llocs que hi havia altres cultius no tan rendibles, perquè el preu és alt. Clar, si el preu alt, doncs la gent sempre intenta cultivar allò que més guanya els hi dona.
Clar, perquè aquests albercocs, Pere, d'on venen? De quina part de la península?
Mira, del sud. Allà on se n'han fet tantes plantacions és a la província de Múrcia. Però també n'hi ha a la província de Huelva, i pot ser que també n'hi hagin el que jo no n'he vist, però pot ser que n'hi hagin tot el que és Sevilla i Còrdoba. És a dir, l'albercoc té la sort que no necessita tanta quantitat de fred per pol·linitzar i florir. És a dir, un cirerer, si no té unes hores de fred bastant importants, floreix però no pol·linitza bé. En canvi, hi ha varietats de fruiters com és l'albercoc que li costa menys de pol·linitzar. Llavors, encara que siguin llocs que no faci molt fred a l'hivern, doncs poden arribar a pol·linitzar i poden treure una collita bastant bona. Però bé, d'aquí a poc ja començaran a haver-n'hi per aquí, i fins i tot passejant allò que em passejo molt ara aquí al sud de França, al Catalunya Nord, hi ha també albercoquers primerencs, que això m'ha sobtat molt, perquè França és un... Els francesos són uns grans amants dels albercocs, i per tant tenen albercocs d'aquestes varietats noves.
Pere, i com has dit, ja anirem entrant en cada una d'elles en els propers programes, però hem dit nespres, cireres, albercoc. Quina altra fruita tenim primerenca?
Mira, aquesta està a punt d'arribar, però encara no... va veure aquesta setmana segurament, són les prunes. Les prunes és una fruita que també floreix d'hora, i hi ha varietats que necessiten poc temps per fer, des de que fa la flor fins que surt la pruna. De viatge hi haurà unes prunes molt petitones, que seran les primeres, i llavors ja d'aquí poc ja començaran a sortir tot el ventall de prunes, que és molt gran.
Perquè quan surt aquest ventall de prunes, més o menys, Pere? Fins quan ens hem d'esperar?
El mes de juliol és quan, perdoneu, és que tinc la veu una mica orgullosa, el mes de juliol és el pic de la quantitat de prunes. Però al juny ja n'hi ha moltes, i ara venen els que s'han forçat una mica el cultiu, no? Que s'han plantat més d'hora. Perquè igual que la pruna, també trobarem al mercat aquests dies varietats de préssec i nectarina. Dius, home, però com pot ser? Si fa 4 dies havien florit. Doncs són préssecs i nectarines, que jo vaig veure en aquest últim viatge que vaig fer, que estan cultivades en el... com diria? Estan cultivades dintre d'invernacles.
Ah, carai.
No, ser cultivades dintre d'invernacles, el que aconseguim és que s'avanci molt el temps de maduració. Però clar, això suposa una mica car, no? Suposa una mica car el procés.
Clar, i això, Pere, entenc que es fa per poder allargar la temporada dels préssecs?
Sí, per venir més d'hora, més que tot, mira, una raó més principal és econòmica. Encara que costi una mica més de produir, una mica i força, no? El preu que aconsegueix el productor amb aquestes nectarines pot ser com 5 o 6 vegades més del que aconseguiria a plena temporada. Mm-hmm. Perquè llavors entra amb la competència d'arreu que n'hi ha, i és clar, llavors si ell aconsegueix fer una fruita quan en el mercat no n'hi ha ningú que en tingui, tot i que sigui cara, sempre trobes algú que vol pagar-ho.
Mm-hmm.
Dic, jo no aconsello tireu-vos a menjar fruita primerenca, perquè jo m'agrada que els meus clients tinguin diners per comprar fruita cada dia, mm-hmm. no que se'ls puguin gastar amb un quilo d'aquesta fruita primerenca. Però hi ha gent que sap administrar molt bé i prefereix gastar-se els diners amb bona fruita que no amb altres coses, no? Amb altres coses que ja sabem que n'hi ha moltes en el mercat que valen molts diners i que no són tan saludables com la fruita. Per tant, val dir que hi ha d'haver lloc per a tothom, mm-hmm. i aquesta fruita primerenca ha trobat aquell lloc, qüestió del preu.
Mm-hmm. Nespres, cireres, albercocs, préssecs, se'ns en queda alguna, Pere?
No, he dit préssec i nectarina, mm-hmm. podrien ser els últims que s'han forçat una mica el cultiu i que s'han aconseguit varietats primerenques per arribar, ja veus, la nectarina, estaríem parlant que hi ha nectarines des d'ara fins al mes de setembre.
Mm-hmm,
s'allarga bastant. Nectarina llarga més que el préssec. Per tant, dius, home, hem aconseguit molt de temps de nectarines, però el que li agrada, doncs, és capaç de pagar el preu que sigui per aconseguir una nectarina.
Mm-hmm. Per tant, Pere, ja tenim totes aquestes fruites, però el seu punt àlgid encara no és ara, no? Ens hem d'esperar una mica.
Exactament. Ara ens hem centrat en fruites primerenques que no són... Podríem dir que la més del temps és la primera que hem parlat, mm-hmm. el nespres. D'aquí no, perquè aquí comencen ara a madurar. Però d'allò que més se'n produeixen, que és la part de Alacant, el nespre, podríem dir que ara és el punt àlgic. Ara és quan més bons són. A partir d'ara ja començaran a flaquejar en aquella zona, que és la que més nomenada té tota la zona de sud de València, Alicant. Allà hi ha les plantacions millors de nespres i les que arriben aquí al mercat amb aquesta qualitat tan, tan extraordinària. Però a partir d'aquí llavors començarà a baixar i en canvi les altres, albercocs, cireres, que han començat, totes aquestes, cada setmana seran millors i més barates.
Doncs, Pere, ens esperarem una mica, no?, per trobar-les millors i més barates. Que ara comença el temps de la fruita més bona, eh? Nespres, cireres, albercoc...
Sí,
m'està vinguent unes ganes de començar a menjar fruites, aquestes.
Sí, ara els únics que dic, el nespres sí que estan en el seu millor moment. Aquest any són cars perquè n'hi ha pocs, però aquest ja seria el punt. Des d'ara, llavors, començaran a baixar. Començaran a baixar de quantitat al mercat. Però els altres, sí, esperem una mica, anirem parlant, anirem fent gust, anirem practicant una mica què és el que hem de menjar cada moment.
Perfecte, Pere. Doncs moltes gràcies per presentar-nos aquestes fruites primerenques i quedem així, que hi anirem entrant en els propers programes a mesura que s'acosti el temps en què són més bones.
Molt bé, farem així.
Doncs
una abraçada a tots.
Moltes gràcies, Pere.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de salut.
I avui al Parlem de Salut rebem la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona, i bon dia a tots els oients.
Cuca, avui de què ens vols parlar?
Una cosa que és molt important és que les relacions de parella.
Mm-hmm. I tant, perquè al final tots en tenim, no? Qui més qui menys.
I hem passat per situacions millors, pitjors no tan bones, i aleshores he intentat, a veure, fer una mica de resum o de donar petites idees, pautes per poder millorar i què és una relació de parella també sana.
Mm-hmm. Doncs som-hi, què és important per aconseguir la felicitat en la parella?
Vale, jo crec que aquí hi ha tres importants que són bàsics per mi. El desig, l'amistat i la tendresa. Són tres coses que moltes vegades les donem per fet. Mm-hmm. I no és així, s'ha de poder expressar. I la dificultat, per exemple, de no expressar alguna d'aquestes coses que acabo de dir, tant desig, amistat com tendresa, és una cosa que se'n diu alexitímia. Mm-hmm. L'alexitímia és el silenci total, la incapacitat de poder expressar les emocions, el que sents per la teva parella. I s'han de fer de diferents maneres, no n'hi ha una només. Les tres que acabo de citar són complementàries, necessàries per l'excel·lència d'una parella. Evidentment que n'hi haurà poder un aspecte que és més que l'un altre, però han d'existir. Intentar que existeixin les tres.
Desig, amistat i tendresa.
Exactament. El desig és l'eros, és l'amor que satisfà, és la sexualitat que pren i satisfà. Vale? L'amistat és la filia, és l'amor que dona i comparteix. Segon, la tendresa, que a vegades la passem molt per alt, i això a la consulta ho veig molt, és el que diuen l'agape, és l'amor que dona i comparteix, per dir-ho en paraules més podentenedores, però és per mi mateixa, és l'empatia. L'empatia amb l'altre, amb el que està visquent l'altre.
Molt important per entendre l'altre, també, no?
Exactament, per entendre. Si no tens empatia, no entendràs l'altre. Hi haurà un problema, un disgust. Si no tens empatia, passaràs. Diràs, i te s'abandona, és igual. No hi ha empatia. L'empatia és per què, el per què li passa alguna cosa. Aleshores, de teòric, l'existència d'aquests tres elements en equilibri és la total perfecció. Com deia, assumir això és també viure amb una constant frustració. Fins al que dic, perquè si tu pretens tenir el desig al màxim, l'amistat al màxim i la tendresa al màxim, això és utòpic.
No ens hem de posar, no, aquests grans objectius,
no.
Perquè al final també és el que deies, ens frustra, no? Perquè veiem que no ho aconseguim.
Exactament. Aleshores te sents culpable. Oh, no, el desig, no he sigut prou, no hi he arribat prou, no tinc... No. I després de la vida també hi ha etapes. Que es viu la sexualitat, que es viu l'amistat, la tendresa i l'empatia. Això va canviar. Però han d'anar existint els tres. De maneres diferents, però han d'existir. I això amb les persones grans, que un dia, si et sembla bé, Ona, parlaré sobre l'amor, diguéssim, el sexe i el desig a les persones grans.
I tant.
Què passa? Tenir un amor complet, un més complet possible, desenvolupa la gran capacitat nostra. Vull dir, ens fa feliços internament. I ens ajuda molt a desenvolupar-nos com a persona. Molt important en la vida, aquests tres elements. També és veritat que a vegades, amb les relacions, i això ho he vist, hi ha gent que ha patit per què? per pensar a vegades que no està amb la persona adequada. Això qui més qui menys moltes vegades s'ho ha plantejat, estic amb la persona adequada, i moltes vegades s'ho pensa quan manca algun d'aquests tres elements. Quan manca algun d'aquests elements, la persona, i és allò, i es pensa, estaré amb la persona adequada? No ens hem d'espantar també per això, simplement reflexionar-ho, i si necessites ajuda, pues consulto, però tampoc hem de posar-nos amb un pitjor.
No hem d'obsessionar-nos, no?
No, vale? També moltes vegades passa a les persones amb una relació, esperen la carícia que no arriba. Hi ha molt poca comunicació moltes vegades amb una parella, i això sí que s'ha de comunicar. Si et manca algun d'aquests tres elements que acabo de citar, Ona, parlo amb la teva parella. Molt sovint tenim vergonya, Avui en dia jo crec que menys, però encara existeix la vergonya, i amb gent jove, Vull dir, no, allò amb gent gran que té uns altres mentalment concepte de fer l'amor, de viure en parella. No, amb la gent jove també passa. O sigui, explica què passa, què és el que et manca. Quin d'aquests tres elements que acabo de citar et manquen?
I més que vergonya, també pot ser por, no? Por de, a veure com s'ho prendrà, si jo li demano més afecte o si jo li demano més...
Exacte. I després, com tu dius molt bé, Ona, l'altra persona que li passa pot sentir culpable, i tampoc és això.
Exacte.
I aleshores què fa l'altra persona moltes vegades? I dius, d'una relació de parella, està en cap banda, o jo, jo, no fa una reflexió. És una mica l'orgull.
Clar, també el poder sentir que no fas prou, no? Que tu et consideres que sí que fas prou, i resulta que l'altre té la sensació que no.
Exacte, molt ben assenyalat això, exactament. I aleshores no volem reconèixer, però no va per aquí. Simplement deixa que la teva parella expressi el que li manca, que és el que més li agradaria d'aquests tres aspectes.
Per això dèiem més important la comunicació, no, Cuca?
Exactament. A veure, els bons ingredients per la felicitat és no dependre d'una relació. Això aquí en molts altres aspectes ho he assenyalat, Vull dir, la individualitat, l'autonomia és molt important per tenir una bona relació. Moltes vegades les males relacions venen de que un dels elements de la parella no té, diguéssim, una vida pròpia. I què passa? Busca amb la parella que li dongui tot. I amb la parella no et farà feliç. Absolutament. T'ajudarà a viure bé, professionalment, personalment, però no t'ha d'omplir tota la vida. Tu t'has d'omplir. I això és un tema molt, molt important,
És important mantenir cadascú el seu cercle, no?, una mica.
Exacte.
Tenir altres espais fora de la parella que també ens omplin.
Exactament, exactament. És que no pots dependre ni d'una amistat ni d'un hobby, no has de dependre de tot això. T'han d'ajudar a estar bé amb tu mateix, però no dependre d'un hobby. Perquè aleshores què estaràs? Si t'agrada jugar a futbol, estàs tot el dia anant a futbol perquè això t'omple la vida. Bueno, pot servir millor per guanyar-te la vida. Sí, però hi ha d'haver altres coses a la teva vida que t'ompli, perquè si no, això acaba s'esmicula. La relació va perdent la seva força. Amb una relació ona no s'ha de perdre de vista la utilitat de la soledat. L'independència. Per què? Perquè això ajuda a... Jo diria posar oxigen a la relació.
Que entri aire fresc, no?, de tant en tant.
Sortir amb les amigues, tenir un hobby, per exemple. Això és molt important. No està la dependència de la parella, perquè aleshores, o sigui, tu perds i et menges a la parella, l'absorbeixes, i sí, però una bona relació a partir d'això. Però clar, per això t'has de conèixer molt bé i tenir vida pròpia. Com diu la Virginia Woolf en un llibre que es diu L'habitació pròpia, que alguna vegada m'he citat aquí, que és la nostra independència, tant com home com dona. Moltes vegades què passa? La parella, si no té vida pròpia, té gelosies que la parella, un dels elements de la parella, tingui vida pròpia. I això també és un gran inconvenient. Però si tu tens gelosies, mira't a tu mateix, perquè vol dir que tu t'ha falta la tu vida pròpia. I això és important tenir-la, ¿vale? Després, no buscar amb una parella, hi ha un error també important, que és no hem de buscar complaure i que et diguin que ets genial. Tu has de dir a tu mateixa, no esperis que l'altre t'ho digui. No hem de ser importants perquè la nostra parella ens ho digui. Home, a veure, que es diguin que som guapes o guapos, que fem les coses bé, evidentment que sí.
Sempre és bonic, no?, rebre floretes de part de la teva
parella. Això pot ajudar a fer créixer la teva parella, comentar-li la seva feina, comentar-li el que sigui, parlar de com és o com li agrada com és. Això la farà créixer.
Però no hem de dependre, no?
Però no has de dependre d'aquestes lloances que et dongui la teva parella, eh? Uh-huh. I això també passa amb el treball. Tu has d'anar a treballar perquè t'agrada, perquè t'entusiasma, perquè t'anodes que ho fas bé, però si t'esperes que cada dia et facin nuances, te'n faran un dia, uh-huh, dos, de tant en tant, molt bé. Però si tu depens d'això, no, has de dependre de què penses tu, mirar-te al mirall i dir: ostres, com estic jo? Mm-hmm. Com te sents tu internament? I tots ho sabem reconèixer, això. El que passa que a vegades posem davant del mirall i no ho volem veure, eh? I per ser feliços i tenir relacions el màxim equilibrades possible, coneix-te tu mateix.
I estima-te tu mateix, no? Abans de començar a estimar una altra persona.
Totalment. Si tu no t'estimes, no sabràs donar.
Mm-hmm.
I això ens costa a vegades pensar, eh? Que no, no, pues no, Crist... Ona. Te repeteixo: el desig, l'amistat i la tendresa, no buscar complaure. O sigui, no som importants perquè l'altre ens ho digui, no? La paraula que a mi m'agrada és empodera't. Ara avui en dia està molt de moda això de paraula, mm-hmm, empoderar-te, eh? Empodera't tu mateixa. Té molta força la paraula empoderar-te, eh? Per exemple, tenir definides, fixa't, quines característiques volem que l'altre tingui. O sigui, moltes vegades mirem una parella, evidentment es pot atraure d'entrada el físic o la forma de moure's o de parlar. Però, cuidado, després de fer la reflexió, què vull jo d'una parella?
Uh-huh.
Què vull jo del meu company, companya? I tenir-les definides. I això també costa força, eh? I no poden ser utòpiques, que a vegades, uh-huh, busquem amb la parella coses completament utòpiques.
No podem trobar la perfecció, no?
No. Perquè no existeix.
Potser hi ha coses que li demanem que fins i tot nosaltres no fem.
Exactament, i a vegades fa això, eh?
Uh-huh.
Ara, demanem a l'altre que nosaltres som incapaços de donar i de fer, eh? Uh-huh. Però i a vegades això, i això ho veus en consulta, eh? Pregunta: bueno, què busques tu en l'altre? Sigui un noi o la noia. Els hi costa a vegades definir.
Uh-huh.
Es queden una mica a la superfície, diguéssim, no? I això no condueix enlloc. Perquè també a vegades es fa de la felicitat, es fa un mite absolut, la felicitat. Concebre la felicitat sense problemes quotidians, això és impossible.
Hi ha d'haver problemes quotidians.
Sí, senyor, hi ha problemes, uh-huh, quotidians. Sigui perquè no trobes les claus del cotxe. Vull dir, per exemple, si puc dir-ho, cosa que m'ha passat a mi aquest dematí. Vull dir que no trobava les claus del cotxe. Un fill se't posi malalt, per exemple, no? No sé com dir-te, que a la feina et facin un comentari i tu, mm-hmm, això t'ho agafis malalt. No existeix la perfecció. Ens ha de servir per créixer com persones.
Mm-hmm.
I aquí entra moltes vegades el nostre ego, el nostre orgull. Ens creiem perfectes. No en som de perfectes. Si m'hi pregunto com definir la perfecció, Ona, jo no la sé definir.
No existeix, no, la perfecció?
No existeix. Existeix el plantejar-se com créixer com persones. Això, uh-huh, sí, que jo ens ho podem plantejar. I què és per tu créixer com persona? Aquesta per mi és la reflexió que es podem fer, eh? I com és també fer créixer una relació. Uh-huh. Perquè moltes vegades quedem amb l'eufòria del principi, del primer coneixement, els primers contactes, però clar, tot això moltes vegades dura un any, dos anys, la primera eufòria, i això està molt comprovat, i a més mentalment, cerebralment,
mm-hmm,
està comprovat que les hormones funcionen durant un temps amb aquesta eufòria que després minven. Què passa? Si no es té els altres elements que acabo de citar, Ona, és quan decau i a vegades venen les crisis de parella.
Mm-hmm.
És veritat que també poden haver coses importants, infidelitats, coses que a vegades fa descobrir caràcters que realment tu no has triat bé, a vegades, mm-hmm, clar, arriba un moment que podem descobrir en la parella algunes característiques que tu no has vist al principi. Per això, com dic, defineix molt bé el que vols en la parella i observa, mm-hmm, sigues atent, eh? Els tres elements.
Anar coneixent bé aquesta parella, no?, per anar descobrint tots aquests caràcters que deies.
Exactament.
Mm-hmm.
La teva parella ha d'estar al teu costat perquè t'ajudi a, com t'explicaria, a poder realitzar els teus objectius vitals importants.
Mm-hmm.
Per mi això és el millor. Si tu notes que amb la teva parella notes aquesta cosa que se sent que t'ajuda a realitzar-te com persona, a arribar als teus objectius, estàs a la bona elecció.
Mm-hmm.
Aquest és molt important. Observa. Ens hem d'observar això, eh? Però això és una senyal de que has triat bé.
És important sentir que tens el suport, no?, d'aquesta,
sí,
persona.
Sí, que et fa créixer com persona.
Uh-huh.
Això és molt important. Això vol dir, és un element molt important que et fa reflexionar i dir: molt possible que estigui amb la persona adequada, persona adient, que em farà créixer. Això és l'objectiu, de les relacions de parella, Després, a veure, s'ha de passar temps junt, expressar l'amor amb un llenguatge. També hi ha una cosa que també és interessant, Ona, és expressar l'amor en el llenguatge de la teva parella.
A veure, Cuca, què vol dir això?
Fixa't. Clar, a vegades, en les relacions de parella, la dona, i pot ser també l'home, necessiti expressió física d'una manera que tu ni arribes, no ho estàs fent, un tipus de carícia determinada. A nivell sexual també, una sexualitat d'una determinada manera, que tu no l'acabes d'entendre o de satisfer. Totes aquestes coses són molt importants, perquè això pot passar. Tu t'agrada d'una manera rebre l'amor, la teva expressió d'amor cap a tu, però poder la teva parella no li va això. I això a vegades passa una mica per alt, diguéssim, no?
I això també és important, no?, d'entendre què necessita l'altre i saber-li donar.
Què necessita l'altre, quin tipus de carícia, quin tipus de llenguatge. Per exemple, i no només, diguéssim, sexualment, no, en el cada dia. Abans d'arribar a casa i donar-li una abraçada, donar-li un petó al marxar, una trucada a vegades. A vegades això desapareix. Bé, al principi l'eufòria, el coneixement, i després això va minvant. Bueno, potser sí que minva una mica, i és normal, però si això de cop es desapareix, pot desaparèixer també la relació.
Clar, si l'altre ho està esperant i tu no li dones.
Entendre, o sigui, preguntar-li, i tu com te sents? No es parla, es parla poc.
La comunicació que dèiem al principi,
Exacte, parlar, com te sents? Ha estat bé, t'agrada, però no només, diguéssim, el moment d'estar junts al llit. No, en el quotidià. Te truco, què necessites, no? A vegades fer detalls que no t'espera la parella, i em refereixo el noi a la noia i noia a la noia, vull dir que, que a vegades pensem que això, o les noies, diguéssim, o les dones ho han d'esperar. No, les dones han de tenir també detalls cap a la seva parella, a tots nivells, nivells. Això és bidireccional, ho acabo de dir. Deixar-la que expressi el que sent. Perquè moltes vegades, sobretot a nivell sexual, passa que un o l'altre, si fa petits comentaris, expressa necessitats, l'altre, què fa? És te tanca. No vol saber res. Es posa a la defensiva. Això sí que és important, no posar-te a la defensiva, perquè es posem a la defensiva perquè pensem que ho hem fet malament. No, parleu. No és fer-ho bé o fer-ho malament, és parlar, senzillament.
Parlar i entendre's.
Parlar i entendre's, no sentir-se culpable. Per què es posem a la defensiva? Ja no hi ha arribat prou. No, és parlar-ne. Parlar, no es posem a la defensiva davant de les relacions. Això també ve molt, i això ho observes, les relacions que tenim quan som petits amb els pares. Com hem viscut nosaltres la sexualitat dels pares, o sigui, l'afecte dels pares. S'han acariciat, hem vist carícies, hem vist petons, hem vist trucades, hem vist detalls. Això influeix molt en els fills, moltíssim. Moltíssim.
Al final reproduïm una mica el que hem conegut.
Exactament,
no?
Les experiències de i aquí en parlem molt, Ona, que les experiències de la nostra infantesa influeixen molt a la nostra edat adulta, madura, moltíssim. L'amor atent és el secret de la bona vida de parella. Buscar l'altre en els petits detalls, vale? Són els que porten a les grans victòries. M'agrada molt aquest detall, porten a l'èxit de la parella. Tot això que acabem de comentar, Ona.
La quotidianitat.
Exactament.
No?
Evidentment que hi ha amb una bona relació de parella, amb una bona relació de parella hi ha d'haver generositat i renúncies. Qui no ha renunciat a un caprici, o qui no ha renunciat al millor no veure avui el partit de futbol perquè la meva parella avui li agrada, no sé, m'entens?
Hi ha d'haver una estira i una ronça, no? Avui per tu, demà per mi.
Exactament. Aquesta generositat i renúncies. Sense això va fent feixut, i al llarg de temps tots aquests detalls que dic, Ona, van sumant, i a vegades no en positiu.
I Cuca, t'agrada sempre acabar amb un parell de frases? Quines ens has portat avui?
Exactament, la frase de Sèneca. Vaig bastant lluny. Si vols ser estimat, estima tu.
Allò que dèiem abans, que és important autoconèixer-nos a nosaltres i estimar-nos primer nosaltres.
Exactament, a través d'aquí tu podràs estimar. La teva pròpia seguretat, no? El teu propi benestar. Quan tu te sents bé, som més capaços d'acostar-nos a l'altre, eh? I l'altre de Gerson, l'amor sense admiració és amistat.
Carai.
Aquest és un tema, Ona, que quan jo buscava alguna frase pensava, això seria per un altre dia, no? Perquè què és que s'entén l'amor sense admiració és amistat.
Aquí ja ens està diferenciant, eh? Entre l'amistat i l'amor.
Exactament. Molt ben senyalat, Ona. Un ple.
Doncs, Cuca, moltes gràcies per parlar-nos avui de les relacions de parelles, d'aquesta felicitat en la parella, de com la podem aconseguir. I ens retrobem un altre dimarts parlant
exactament,
de salut.
És un ple enorme.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final al programa d'avui i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua.